Tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, avui 22 de desembre, un bon dia per a que te toque la grossa de Nadal. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Boeda.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes, feliç dia de la salut.
La que ens parla, Susana Pérez Balaguer, moltes gràcies per estar ahí sentint-nos. Ja sé que avui la preferència de quasi tot el món és sentir què està passant en la loteria, però si de casa algú està sentint-nos, anem a posar-li aquest soniquet que tenim, que tot el món té de fons avui.
I si no m'equivoco, sexto alambre de la sexta tabla. Quizá me esté equivocando, ¿eh? Me la estoy jugando ahí, pero vamos.
72.897... Unai Barón, Alexander René. Ahí los tienen, protagonistas directos de este día a las 12 y 2.
72.897, premiado con 4 millones de euros en cada serie.
Pues sobran las palabras. Vamos a ver cómo lo cantan los niños.
72.897, 4 millones de euros. 72.897.
Bueno, i quina millor notícia que és començar el Protagonistes d'avui en la grossa de Nadal, el 72.897. Qui bé, quina bona notícia, quina bona sensació d'un nou any que anem a començar. Hem començat el programa i hem donat la grossa de Nadal en directe. Alça el sonido, Maria. Bueno, ara seguís en el que és la pedrea. Perdó. Què vos sembla? El 72.897, la grossa de Nadal. On haurà tocat?
No ho sabrem. Ara, com tenim així la televisió fica, ho anirem dient. La veritat és que ha sigut un premi que ha costat molt, no? Dir, mos han contat també, hem vist que el més tardió, el que va caure més tard, va ser a 2014, que va eixir a la una. I clar, enguany també ha costat de despertar-se la grossa, no? A les 12 en punt, justament estàvem esperant-lo tot el matí i ha sigut ficar el toniquete i sí,
Ha sigut... Ui, m'he quedat hasta afònica de la il·lusió que he tingut perquè he sigut començar el programa i que és que era la grossa de Nadal.
Coincidència.
Veureu, este matí jo sentia a comentaristes de A3 Ràdios, a companys, que deien que l'any passat, com que la grossa va eixir a les 9 i 18 minuts del matí, van tindre després 4 hores profundament avorrides. Perquè, clar, no és el mateix que isca com va eixir ara, que ha eixit a les 12 i 2 minuts, justet, quan estava presentant-vos i estàvem dient que era un bon dia perquè te tocara la grossa, no?
Sí, la veritat, els dos primers premis que han eixit han sigut un dos... del 500 premi, no? Que és el 8.690... 86.986 i s'ha sigut el primer número caixit a primera hora del matí. Només és començar el sorteig.
Com a que teniu la televisió vosaltres més a prop que jo, podeu anar dient els números que han eixit, ha estat el tercer, no? Podeu anar cantant-los.
Sí, el tercer ha sigut el 52.472, el quart del 75.981 i després de tercers també ha eixit 37.023, 39.371, 49.760, 55.483 i 28.674.
500, el cinquè premi. I saps que has numerat ara a última hora?
El que has cantat en últim lloc ha sigut el cinquè premi. Ne tenim de cinquè premi quants estarà?
Sis números.
Tenim també el tercer, no? És aixina?
El tercer i el quart.
I el quart.
Grans Perisir queda el segon premi, un quart i dos cinquers.
Pues no em digueu que no és màgic que es comencem el programa i que donem la grossa en directe.
Saps que em pareix curiós el número en el que finalitza, diguem, la grossa, no? Que és el número 7, que sempre es diu que és el número de la sort, no?
Capicua,
a més, no? Jo crec que un bon número. Em m'agrada, és bonico, enguany. No hi ha ningú que siga d'aquests que siguen estranys, no? Que de normal la gent no sol agarrar. I estic veient que molta gent que havia apostat perquè finalitzarà en el 20, no? Per aquest any del 2020, estic veient que no hi ha cap premi que finalitzi així.
El que comentaven este matí els companys de A3 mitjans de comunicació era lo diferent que era en guany el premi, com celebraríem la grossa, perquè clar, quan guanyem, què és el primer que fem?
Abraçamos, donamos besos, celebrar, gritar.
Clar, imagineu-vos que ara això es succeís, no? No es podrà atraure. No podem tindre imatges d'estes, perquè a més acabarien multant-te, no? Que seria l'altra cosa. Però vaja, és un any atípic, com també sabeu i veieu que no hi ha tants xiquets com altres voltes i que també no hi ha públic, este famós públic que estava i que anava disfressat, que era molt curiós i que els comentaristes estan completament aïllats uns d'altres, per lo tant, no poden ni siquiera anar comentant en lo llarg que se fa aquella pedrea dels 1.000 euros. Sí. Però, i després que també el jurat és que hi ha menys, és a dir, al final participa molta menys gent en este atípic sorteig, eh?
La veritat és que sí, a més, com bé has dit, els notaris que estan allí presents enguany també tenen com per abans que ja són normals, no? Inclús per parlar amb el Pare Noel i en els Reis Mags. O sigui, que ells també estan dividits perquè totes les mesures de seguretat són necessàries, no, Susana?
Veureu, allò que parlàvem de si et toca la grossa, no? Pues si te toca la grossa, cuidao, te donen alguns consells. Per exemple, pues no perdre els papers. No revelar a diestro i siniestro el premi que tens, que és el segon consell que dona, no precipitar-se en deixar rastre d'aquesta idea que tens o en el teu entorn per allò de dir, dis el treball. Bueno, és que si te toca un dècim, no sé jo fins a quin punt et pots deixar el treball. També aconsellen no cobrar el premi en una entitat on te coneixen. I sobretot el quin i el més necessari és ponte en manos d'un experto. Uh-huh. Vale? Sí, Maria?
Sí, informar que el segon dels 15 premis primers que s'han cantat del sorteig de Nadal ha caigut a Vinaròs amb el número 37.023. O sigui que enhorabona per Vinaròs també. O sigui que ja saben els consells que acabem de donar que es fiquen ja en mans d'expertes. No?
Després, tenim que aprendre també a gestionar el diners, no? Si et toca un premi, què faries els diners? Pues el 48.5% dels espanyols diuen que ho dedicarien a pagar fora ells i deutes, no? També un gran número de persones també diuen que ho invertirien en vivendes. Però els premis de les loteries van de la loteria de Nadal van des dels 6.000 euros del quint premi, que tampoc és per anar tirant massa bueno, pues massa campanes al vol, van des dels 6.000 euros, del quin premi dels 400.000 euros, del primer premi. Cuidao, que no són 400.000, que en són lo que acaba quedant després de pagar els impostos, 324.000 euros. La quantitat també aconsellen que, bueno, que tampoc és un gran colxó i per allò hem de pensar que aquests diners pues són més com per a donar-nos algun xicotet capritxo que per a retirar-nos de treballar per sempre. Consellets que es diuen així els experts financers, no? Està rient, no, Víctor?
De tot el que has llegit, crec que... A veure, si realment, perquè no me tocaria a mi, li tocaria als meus pares, però crec que apostaria per la de la vivenda, de comprar una nova vivenda.
Ja, però si tingueres algun foradet és el primer que se pensa, tapar els forats, eh?
Sí, també.
Remendem els forats, no? I després de pagar lo que, bueno, els premis de 40.000 euros sí que estan exentos de ningú impost, eh? És a dir, des de l'any passat sí que els que són de 40.000 euros no hi ha que pagar ningú impost. Això per a la gent que els toque menys diners que se conformen i que pensen pues, que tampoc els... pues, bueno, no els comés poquet, bueno, que és amb un to, 40.000 euros, però que no tindran que pagar res, ningú impost. A tot això podem anar sentint... Maria,
sí,
tens alguna notícia?
Estaré informant també de que la grossa de Nadal ha sigut molt repartida, ha caigut per moltes parts d'Espanya, no? Bilbao, Càceres, Granada, Punta Umbria, Reus, Madrid, Vigo, etc. O sigui, que anirem desgranant. A lo millor si algú se n'ha anat de viatge i ha comprat de regal un dels dècims, pues a lo millor també porta sí, un bon regal.
Enguany no ha sigut més perquè se n'ha anat, sinó perquè la gent ha comprat molt via online.
També, també.
Uh-huh. És dir, hem consumit i hem contribuït a que la venda de dècims o de loteria fora també enguany un bon motor econòmic perquè hem pogut comprar online i perquè existís la compra online. Jo el que no entenc allò és d'aquelles colles encara en Doña Manolita, perquè si se pot comprar online... O és que per fer cola...
És que molta gent va a Doña Manolita perquè la tradició mana de que després tens que ficar, restregar, diguem, els dècims en la imatge de Doña Manolita.
Quantes vegades l'has restregada, Maria?
Ninguna, cap. Per això no m'ha insistit si mai. No, i he fet la cua, eh? O sigui, he fet la cua tots els anys i claro. Després em vaig enterar de que tenia que restregar-los per la cara d'ella. I jo dic, ai, això no m'ho van avisar.
Claro, perquè jo he pensat, bueno, si no acabes de complir els protocols que toca, tampoc esperaràs a que te toque, no? La grossa.
Exacte.
És dir, que tu has fet cua, has comprat dècims i no has acabat de fer el protocol que mana,
clar,
ni
clar,
catxis
no.
Deixem un momentet a banda la grossa, la loteria que ens ha tocat quan has començat justament protagonistes. Hem de dir que ha sigut la grossa de protagonistes. Enguany ha sigut la grossa de protagonistes. I l'hem sentit en directe. Víctor Rubio, esta nit juguem, no?
Sí, bueno, mos queda això, la salut. I un gran dia per a mi i per a tots els amants de l'esport. A les 5:30 comença el dia en un València-Sevilla. A les 8 menys quart, Real Societat Atlético de Madrid. A les 10, mitja hora abans així en esta casa, Villarreal Athletic Club de Bilbao. 1 de la matinada, torna la NBA, Brooklyn Nets contra Golden State Warriors. 4 de la matinada, algú m'ha retat a veure si aguante, no aguantaré, ja li ho dic. Derby de Los Angeles, Lakers contra Clippers.
O sigui que tu saps que esta nit tens el futbol i després del futbol tens la NBA.
Sí.
I volies fer-me una aposta, no?
Sí. Bueno, queda gravat perquè pugem el programa. Vore, així passen 8 de la costa est i 8 de la costa oest, que són els que després són els 7 que se xuen per guanyar el títol. Jo me la xue abans de que comence, ho dic el dia abans per a no fer ninguna trampa. De la conferència, diguem que pega més cap així, crec que passaran Miami, Orlando, Boston, Indiana, Milwaukee, Washington, Brooklyn i Filadèlfia. I de l'altra, Dallas, Lakers, Denver, Clippers, Oklahoma, Utah, Portland i Golden State Warriors.
I, claro, tu dius, me la jue. Clar, però has de jugar algo, perquè si no quasi que no té això molt de...
No sé si, si els acerte tots que algun oient me regale una bufanda o algo.
Una palmera de xocolate, no? No, no, lo teu és una napolitana de xocolate.
Sí, sí.
Vale, entonces ho tens, o sigui, ho tenim gravat, eh?
Sí, sí, està gravat. Mira, dir, per exemple, de la prèvia, que per exemple se retroben Kevin Durant i Stephen Curry, que Durant torna a jugar avui perquè porta lesionat des del 2019, i Curry pràcticament la temporada passada ni va jugar, estaven els dos en l'últim anell dels Golden State del 2018, avui es retrobaran, i en el derbi de Los Angeles dir que els Clippers venen molt tocats perquè ho han perdut tot en pretemporada, i diguem que el vestuari no acaba d'estar molt conforme en algunes coses, sobretot privilegis com que per exemple Kawhi Leonard elegís que a quin partit juga i quin no, i que sempre aplegue tard als vols que té que fer aquest equip.
Bueno, reflexions que li hauríem de fer al personatge en qüestió, no?
Diguem que en lloc de viure en Los Angeles, uh-huh, per a viure més tranquil, viu en una altra ciutat, en San Diego, i per lo tant sempre ha plegat al quan l'equip té que viatjar a algun altre lloc.
Bueno.
Clar, això en el vestuari, òbviament, no acaba de sentar molt bé. Als,
clar, clar.
Diguem, menys habituals són suplents.
Uh-huh. Pues si te pareix, passem a la nostra companya, a Maria Ventura, que ens diga aquestes notícies que estem esperant, bueno, a banda de que hem sentit la grossa, que no se m'oblida, que l'hagin pogut anar en directe.
És que ha sigut coincidència, puntazo. Coincidència ha sigut.
¿Qué tienes que oferimos?
Pues bé, avui sí que hi han dades actualitzades del Covid. La Comunitat Valenciana ha registrat 622 nous casos de coronavirus confirmats, 37 corresponen a la nostra província, a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.391 persones ingressades. 123 són a la nostra província, amb 17 pacients a l'UCI. S'han registrat 20 defuncions per coronavirus a tota la Comunitat Valenciana des de l'última actualització. Avui dia hi ha algun cas positiu en 101 residències de majors, 7 a la província de Castelló, així com 4 centres amb diversitat funcional que també tenen algun cas detectat. S'han registrat un total de 63 brots, tan sols dos pertanyen a la nostra província. El primer d'ells és a Vinaròs, 5 casos d'origen social, i el segon correspon a Castelló de la Plana, amb 5 casos d'origen laboral.
Maria, recordes ahir quan parlàvem d'aquella nova soca de coronavirus que s'havia detectat al Regne Unit?
Bueno, sí.
Pues en este cas, Santiago Lena, que és viròleg del CSIC, diu que la vacuna continuarà funcionant amb la nova soca del coronavirus. El viròleg ha explicat que la vacuna provoca en l'organisme una resposta immunitària, la qual cosa activa la producció d'anticossos, una reacció que no altera la mutació que ha detectat el Regne Unit i que ha obligat a incrementar les restriccions de ciutadans com a Londres o a suprimir o limitar els vols de diversos països en el Regne Unit. També diu Santiago Lena, explica que el preocupa que de la nova soca és que el 70% més, és més contagiosa que la que teníem. I els símptomes seran, diu ell, en esta nova soca, seran els mateixos, però els problemes seran més seriosos, és que hi hauria... bueno, al ser més seriosos hi haurà més ingressos i això farà augmentar la pressió hospitalària. Així mateix, l'investigador del CSIC advertia que totes aquelles recomanacions que s'havien fet fins ara, com les referides al risc de contagi en llocs tancats o durant el temps que estem sense mascareta, s'han de revisar per la potenciabilitat del contagi que presenta la nova soca. En opinió de Santiago Lena, és probable que la nova mutació de coronavirus acabi escampant-se per la resta de països, com ja ha ocorregut a Itàlia o fins i tot a Gibraltar, degut precisament a la rapidesa del contagi. Ahir ens preocupava aquesta nova soca, uh-huh, i de fet pues bueno, és preocupant, perquè el viròleg ens diu que... bueno, que no afectarà a la vacuna i que continuarà funcionant, però sí que els problemes que poden patir, els símptomes en aquesta nova soca, com que seran més seriosos, n'hi haurà més pressió hospitalària. O sigui que sí que hem de preocupar-nos, sobretot perquè no paren els contagis, i a més, si parlàvem que de que a la ciutat de Vila-real hi havia problemes en quant a contagis, hem de recordar que el dia 21 del mes passat, o sigui, exactament en un mes, a Vila-real han passat de 217 contagiats en este moment, infectats en el moment d'avui, a 259. I de 52 persones que han faltat a 56. És dir, cuidao, perquè Vila-real, bueno, no han aconseguit encara doblegar esta nova, este nou, bueno, nova quantitat de persones que siguessin infectar-se. I algo que també volia comentar respecte a això és les reunions familiars, pa Nochebuena, pa Nochevieja, pa Nadal, no és que obliga la Generalitat a que siguin sí, sinó que ho recomana i ho aconsella. No és obligatori. És que segueix la gent pensant que no es poden reunir dins de les cases més de 6 persones. És una recomanació. Continuem, si vols, Maria.
Sí, bé, avui finalitzen els col·latges, o sigui, a partir d'avui els alumnes, no, ja tindran les vacances de Nadal, i anem a fer un repàs de l'última quincena de com han estat la situació als col·legis, no? El 99,1% dels grups d'alumnes dels centres educatius conclou sense incidències la quincena setmana del curs. El 86% dels centres educatius sostinguts amb fons públics ha impartit classes presencials amb normalitat en tots els grups d'alumnes. S'han desconfinat 207 grups i 127 centres educatius tornen a tindre de nou tots els grups funcionant presencialment. A les comarques de Castelló, el 87,2% dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 43 grups de 32 centres els que s'han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,3% dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques fa classes presencials sense problemes. Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló s'ha determinat el confinament de 23 grups en 18 centres educatius, s'han desconfinat 29 de 14 centres educatius i romanen confinats d'altres setmanes 20 grups de 14 centres educatius.
Bueno, esperem que conforme vaig avançant el fred i vagin tenint algun tipus de constipat que al final quan els donen es fan les proves PCR pot donar lloc a confusió, no acaben com va passar a principis d'enguany, d'este any que encara no ha passat.
I anem a parlar de que la policia de la Generalitat ha realitzat durant el cap de setmana 149 inspeccions en establiments d'oci, dels quals 38 han sigut proposats per a sanció per incomplir la normativa sanitària enfront la Covid-19 o algun article de la llei d'espectacles. Entre les inspeccions a establiments destaca la província de València per la localització d'un restaurant il·legal sense llicència ni permís amb 60 persones en el seu interior i on s'incomplia, òbviament, la normativa anticovid. En altres 10 establiments s'han realitzat actes per utilització de pipes, excés d'aforament, ballar o no mantindre la distància de seguretat, i en un d'ells es va detindre a una persona per tràfic d'estupefacients. En total, la policia de la Generalitat ha efectuat 62 actes, 55 per no portar màscara o saltar-se el confinament nocturn i altres 7 per tinença de drogues o armes. O sigui, cautela, perquè si això ha sigut aquest cap de setmana, no me vull imaginar quan arriba Cap d'Any, la Nochebuena, la nit de Natal, o sigui, que veurem, no? Cuidao, cautela.
Més notícies?
Sí, per últim dir que la Diputació de Castelló coordinarà la presentació de projectes per aconseguir fons europeus destinats a afrontar el repte demogràfic i reactivar Castelló. És la conclusió que es trau després de la reunió mantinguda ahir entre el president de la Diputació, José Martí, i l'eurodiputada Immaculada Rodríguez Piñero.
Pues bueno, dit aquestes notícies, acabem en aquest repàs que tenim cultural, econòmic i social i com no, polític, repassem el que ha sigut o com tenim en este moment la loteria de Nadal. El número premiat, el gordo, ha sigut el 72.897, així tales 12 i 2 minuts precisament quan hem començat protagonistes, per tant, ha sigut el protagonista, el Gordo de Nadal. Cal dir i cal recordar, penso que tot el món ho sabem, tots els dècims acabats en set recuperen lo jugat. Tenim el tercer premi, que és el 52.472, i tenim un quart premi, que és el 75.981. De 5 premis n'han eixit 6, del quin premi n'han eixit 6, estem a l'espera de qui és el segon premi, veurem on se'n va. El primer està prou repartit, com ve a apuntar la nostra companya Maria, però les aproximacions també diuen del Gordo, el 72.896 i el 72.898 estaran premiats amb 2.000 euros al dècim. També molt bona notícia, això és una cosa que a voltes no la tenim molt en compte, però bueno, clar, és que per un número no t'has que tocar la grossa. Clar, encara que te donen 2.000 euros, però bueno, sabem que el que va davant i darrere d'este número de la grossa tindrà 2.000 euros. Ha sigut un últim número, que és un quin, Maria? Crec que és. No, és no. El de la pedrea.
No, sí, són pedrers.
Són pedrers.
He recordar que el 37.023 ha caigut a Vinaròs, que és el segon cinquè premi, no? I te recordes que hem començat parlant de Doña Manolita, que ha repartit la grossa, el tercer premi i tres quins premis. O sigui que, imagina't com estan. Ja han insistit totes les imatges que estan allà tots els mitjans de comunicació festejant amb aquesta administració tan coneguda de la capital.
Però no hi ha imatges de ni abraços ni de res de res,
no,
eh?
No. Simplement confeti, globos de color doraet i poquet més.
Bueno, sí, i estem veient també com estan entrevistant, suposo que és una de les vendedores.
Sí, estic veient allí la imatge de Doña Manolita i imagina que és una de les guardonades o algú que treballa en l'administració.
Sí, més que guardonada és ser algú que treballa en l'administració, perquè un dels consells també era no fer massa públic quan et toca.
Sí.
La grossa de Nadal.
Quedar-te en casa, no?
I més en este moment. Recordem, no tenim encara el segon premi, tenim el primer, 72.897, i els que van abans i després d'este número tenen 2.000 euros al dècim. En fi, el tercer premi, el quart premi, i tenim 6 premis del quin. 6 premis del quin premi. Una estoneta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Toch a una veu.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Hola, sóc Carles Mulet, senador de Compromís, i volia felicitar les festes a tots i totes les oients de Ràdio Vila-real. Estes festes tan diferents i estranyes. Cuideu-vos molt, que entrem en 2020 amb molt bon peu, que siga l'any que deixa darrere este nefast any i puguem en 2021 trobar-nos moltes vegades en la ràdio i també tornar a trobar-nos amb tota aquesta gent que estimem i necessitem tindre tan a prop. Bones festes a tots i totes i que 2021 siga un any excel·lent.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo. Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
I ara anem a parlar amb el vicepresident segon i conseller de Vivienda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau. Molt bon dia, senyor Dalmau. Molt bon dia, conseller.
Bon dia.
Avui, com hem vist en la seva agenda, perquè és pública i totes les dies vostè la penja en les xarxes socials, sabem que el tenim per ací, no?
Així és. Sí, al voltant de Castell. Hem estat en Almassora, en Borriana, i la veritat és que amb una agenda molt farcida de bones notícies, les notícies que necessitem, no?, ara per acabar l'any i de cara a Nadal, són notícies d'inversió pública en part que doncs, això sempre és molt important.
Conseller, 75 cases adquirides per Vivienda a la Sareb. A partir d'este dilluns passen a formar part del parc públic de la Generalitat, eh?
Efectivament. Una de les compres més grans que s'ha fet mai en Espanya a la Sareb de cases, són 75 cases que serviran per a que les persones, les famílies valencianes tinguin un lloc on habitar. I de fet he de dir que 5 d'elles es troben al municipi de Vila-real. Mm-hmm. Una inversió que s'ha fet de 380.000 euros, no? molt important. De fet, ja en Vila-real ja teníem unes inversions importants, però ara hem incrementat aquesta inversió amb la incorporació d'aquestes cases que provenen de la Sareb i que ara formen part del parc públic de totes les valencianes i els valencians.
Després farem un xicot de repàs de lo que ha sigut la compra en lo que beneficia la província de Castelló. Vostè feia una reflexió i és que mai s'havia fet això i que s'obri una finestra per un futur, perquè en el futur es puguen materialitzar més compres com esta, no?
És fonamental, perquè el que està clar és que hem d'apostar fer un dret a la vivenda garantit des de les institucions. Això significa parc públic, significa més cases per a les famílies valencianes, significa també recolzar la gent que per a que es puguin construir més promocions perquè tinguem cases en lloguers que siguin assequibles i que les persones puguen pagar el màxim que diu les Nacions Unides que s'hauria de pagar per una vivenda, que és un terç dels ingressos familiars. I en això estem compromesos en la Generalitat Valenciana, en buscar cases per a les persones, en regenerar àrees, en els hàbitats, en les nostres ciutats, i en definitiva en fer real el dret a la ciutat, el dret a l'habitatge del que tots parlem.
També recordava que són aquestes entitats que tenen les característiques, com estem parlant de la Sareb, les que més vivendes buides tenen i, per tant, són les que ens ofereixen la possibilitat de tindre disponibles vivendes per a ser habitats de forma immediata, no?
És que estem parlant de més de mig milió de vivendes buides en tot el País Valencià. La major part d'elles en mans d'entitats financeres. En el cas de la Sareb la cosa és més greu, perquè una gran part del seu capital és públic, per tant és com treure's els diners d'una butxaca i posar-se'ls en l'altra butxaca, com en cases a la Sareb. Estem, d'alguna forma, estem recolzant també aquesta conversió de diners públics i d'obtenció de cases per a les persones. Per tant, hem de adquirir cases de la Sareb, hem d'adquirir cases d'entitats financeres que també les tenen. Utilitzem el tarpes, que són mecanismes que serveixen per obtindre part públic a molt bon preu, que si no, nosaltres no actuarem, aniríem directament als fons voltor, als fons d'inversió. Sí. Per tant, estem canviant el paradigma d'habitatge, estem seguint el far de les polítiques progressives d'habitatge en tota Espanya i en bona part d'Europa.
Ara ens sí que anem a parlar de lo que és el paquet d'estes 75 vivendes. I anem a dir com s'ha distribuït. 17 corresponen a Alacant, que és una inversió aproximadament d'un milió d'euros, 30 a Castelló, que s'han invertit al voltant de 2 milions d'euros, i 28 a València, també en 2 milions d'euros. És de la forma que se tenia, o vostès, després d'indagar, era de la manera que creien que devien d'invertir?
Efectivament, hem estat treballant d'ampliar, localitzant les tensionades, les àrees amb més necessitat habitacional, i hem estat enfocant-nos per a buscar cases i ampliar espais públics en aquestes àrees en particular. I ja sabem que en el cas de la província de Castelló estem parlant de que hem aconseguit, hem comprat a 7 cases en Benicarló, 6 en Borriana, 5 en Castellà de la Plana, no? En Moncofa, en la Vall d'Uixó, en Vila-real, en Vinaròs, és a dir, tota la província de Castelló de nord a sud, hem estat buscant cases, adquirint-les i posant-les a disposició de les famílies castellonenques, que ara tindran més opcions, més alternatives per a poder viure dignament.
Esta compra s'ha efectuat, diuen vostè, que després de fer un sondeig en les ofertes que tenien grans tenedors.
Efectivament. Com he comentat abans, els grans tenedors són els que tenen la major part de les cases que hi ha en el parc privat valencià. Estem parlant de fons d'inversió i de entitats financeres que tenen milers de cases buides, 515.000 cases buides, segons les últimes estadístiques de l'INE, que segurament ara mateix ja estan desactualitzades. I això implica que la Generalitat Valenciana va fer un esforç molt important per a que aquestes cases buides siguin habitades. I va fer-ho mitjançant mecanismes com el que estem fent ara mateix, que és comprar cases, posar-les a disposició de les famílies, estem utilitzant el tanteig, la compra directa, el concurs, que també ha beneficiat a moltes famílies d'Alacant i de València.
Sí.
Ara mateix anem a posar-nos durs per any, anem a fer un decret justament per a evitar els habitatges buits. Farem mesures de foment per a que els habitatges isquen i puguen ser habitats, que és la seva funció, i que no complisquen la seva funció social d'habitar famílies, d'habitar persones, pues, podran ser inclús sancionats en el cas de que no complisquen. I això va ser el nostre gran objectiu per al 2021, que començarà mateix d'ací uns dies.
El preu d'estos 75.000 immobles estava ofertat per la Sareb per al voltant de 6 milions d'euros. Al final, bueno, d'alguna manera negocien, han aconseguit rebaixar 1 milió d'euros. L'han comprat per al voltant també de 5 milions d'euros. Això ha sigut fruit d'una negociació en la Sareb.
Efectivament. Nosaltres el que sempre hem comentat, tant a la Sareb com a la resta de entitats en les que estem parlant ara mateix per a la compra directa, el que estem dient és que el que no pot ser és que s'ofereixin els preus al sector públic, no? Les administracions públiques, pràcticament al mateix nivell o al mateix preu que es fa habitualment als privats. I quan ells venen grans paquets d'habitatges, per exemple, als fons buitre, ahí sí que són capaços de negociar molt a la baixa. Nosaltres hem també d'aprofitar-nos d'aquesta negociació. Pensem que són diners de totes les valencianes i els valencians. Estem mirant fins l'últim cèntim que estigui invertit, i això implica que les entitats financeres, en particular la Sareb, que té una bona part del capital públic, com he dit abans, han de ser responsables i oferir-nos a un preu just les per a estar a disposició de l'administració pública valenciana.
Per cert, conseller, vostè també és cabut?
Tot el cabut que faci falta per aconseguir habitatges, per aconseguir que la gent tinga un dret a l'habitatge digne, per a evitar els desnonaments. Vam estar, com sabeu, fa molt poc evitant el que era potser el major desnonament de les últimes dècades en el País Valencià, en la pobla de Vallbona, i afortunadament es va aconseguir suspendre i que les persones puguin passar l'hivern i els Nadals sense casa. Serem tot el cabut que faci falta en tal d'aconseguir que la gent, les famílies, tinguin un lloc on viure dignament.
Vicepresident Rubén Martínez Dalmau, moltes gràcies per haver-nos aclarit tot això, per que les nostres famílies a la província de Castelló disfruten d'aixes 30 cases, i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Volia aprofitar per a felicitar-vos els Nadals, les festes. Pensem que van a ser uns Nadals diferents, que hem de fer cas de les mesures sanitàries que ha plantejat la Generalitat, el Govern, i que entre totes i tots farem que siga un Nadal diferent però segur, i podrem disfrutar de Nadals millors en un futur sense... Per tant, bon Nadal a totes i a tots, bon any, i molt de seny i molt de trellat a l'hora de fer les coses com les hem de fer.
Gràcies, vicepresident Dalmau. Fins un altre dia.
Moltes gràcies. Fins molt pront.
No me lo digas, Germán.
Oye, Luis.
No me lo digas.
Que sí, ¿eh?
No me lo digas.
Que en Doña Manolita, que
no
también,
me lo digas.
¿Eh? Que
sí. ¿También Doña Manolita también ha vendido este cuarto premio?
También, Luis.
38.341 también en la administración de la calle del Carmen.
Pues no les ves que ahí están con los globos para arriba y para abajo, también.
Continuem en el sorteig d'una Manolita. Ha venut la grossa, el tercer premi, els quarts i els tres quins. Els quarts dos, per què? Pues perquè hi hagi també l'altre que faltava, l'altre quart que faltava. Recordem que el quart premi era el primer que havia eixit abans i que el sabíem, el 75.981, i que ara ha eixit el segon quart premi, que també ha estat venuda en Doña Manolita, i és el 38.341. I com no, algo que ens ha llamat l'atenció a Maria i a mi ha sigut ixe número de la pedreria, que eres el 54.
Sí, correcte. Així té el número 54, si tu el tens i has decidit comprar ixe dècim, pues tens ja 100 eurets, no?, a la teua butxaca, Susana, que és un número que ningú li agrada comprar, no? Estos números que tenen molts zeros davant i darrere, pues no són els més cridaners, però mira, ahí estan. També formen part d'aquest sorteig i poden eixir.
Maria, el número, la grossa, el 72.897, que ha eixit, recordem, a les 12 i 2 minuts. M'he passat tot este any dient hola, molt bon dia a tots i totes, protagonistes, les 12 i 2 minuts, i la grossa de Nadal és a les 12 i 2 minuts, per lo tant, la cantem, la diem així en directe nosaltres. Maria, a qui li ha tocat proper de nosaltres?
Pues mira, molt proper, perquè 1,2 milions han caigut a la Comunitat Valenciana. Les localitats afortunades han sigut Xàbia, Alfara de Patriarca i Oliva, o sigui, entre Alacant i València s'ha quedat esos dècims de la grossa. I recordem que el més proper que ha caigut així ha sigut el segon cinquè premi, que és el 37.023 a Vinaròs.
També cal dir que el número, hi ha un número que un veí de Montant ha regalat, i este número és el 31.635, que avui durant el matí tindrem una entrevista amb el seu alcalde, perquè hi ha un veí que ha tingut una iniciativa molt, molt, molt bonica, i és la de donar un donatiu, i és un dècim. Ha sigut este dècim té el número 31.635, però lo curiós del cas és que és de l'administració de loteria número 67. Quina és, Maria?
El número 67 és la de Doña Manolita.
Per lo tant, bueno, els antecedents que porta, que dona també els del quart premi, és possible que este veí hagi volgut portar la sort del seu poble, perquè segons diu este veí estan atravessant una molt mala situació, els recursos són limitats. Per lo tant, ha donat un dècim a l'Ajuntament. Parlarem en Sergio, en el seu alcalde, en el moment en què puga atendremos a veure, i li donarem temps perquè tinga també un bon premi per a este, per a este número que està comprat en esta administració, que està repartint tants premis i que seria també ben recibit en la població de Montant.
La veritat és que és bonic veure com es creen també al voltant d'un dia tan especial com avui, que és el 22 de desembre, aquests actes solidaris, no? A més, es creen moltes anècdotes al voltant. Sempre és la pobra dona o el pobre home que ha llevat el seu dècim premiat a la llevaora, no? També els que compartissen, no? Que mos recomanen pues, que tinguem imprès i compartim el dècim amb companys de treball, amb amics o el que siga, no? Perquè després, ai, Susana, quan mos toquen la butxaca, s'acaben els amics, eh? Desgraciadament. Però sí que és veritat que és un dia màgic i molt bonic per començar de gran, que és quan es comença oficialment les dades nadalenques, no?
Per a nosaltres ha sigut tot un honor el poder-lo cantar en directe i que se'ns començarà el nostre programa, que dia darrer dia, Maria, ens el treballem tot en l'amor del món, eh?
Sí, la veritat és que ens agrada, sobretot en aquestes, bé, en aquestes dades i en les que siga, que a nosaltres lo mateix es dona.
Tornem a recordar que els premis del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, d'import inferior o igual a 40.000 euros, no estaran sujets a gravamen especial sobre els premis determinats en lo loteria, según els límits que ha fitxat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2018. Recordem que tindrem estos números, no hauran de tindre, bueno, estos pagaments que normalment solen tindre els premis de Nadal, els premis en general.
Recordar, Susana, que l'esperança no es perd, que queda el segon premi per eixir, que també és un bon, no? Seria una bona alegria, i després dos cinquers, o sigui que esperar que encara la sort ens pot somriure, no?
També ens diu que l'administració 5 de Torrevella ha repartit 560.000 euros en una sèrie del tercer i del quint premi, és a dir, que també tenim Torrevieja, Gràcia en este moment per lo que és la Loteria Nacional. Ens està quedant les coses prou lluny, no, Maria?
Sí, també a Cullera, Manises i Ontinyent el primer quart premi, que és el 75.981. O sigui que Manises també s'ha convertit, Susana, en els últims anys en una de les administracions més populars de la nostra Comunitat Valenciana, perquè en els últims anys ha repartit moltes voltes la grossa i s'ha convertit en la Doña Manolita valenciana, no? Diguem que són molt populars, Manises, també està la Bruixa, no? De sort, també, a Catalunya, també, que també repartixen molts premis, i Doña Manolita, són com les més populars, no? Del nostre país, i és bonico que hi hagi un, no? Mira, aquest número el 500.551, o sea, 5555U.
Que així de la Pedrea i que també és tan llamatiu. És clar, és que el veus i... a veure, jo el que faig és que quan compre algun número no decidís jo el número, sinó que confio en la sort i si em té que tocar, no?
Sí, doncs tu saps què em passava també a mi? A més de no passar el dècim per la cara de doña Manolita, damunt els gafava perquè només arribava la meva mà, sempre deia, ui, quin número més lleig, i ma mare sempre deia, si toca serà molt bonico.
Clar, perquè és que al final no n'hi ha números ni lletjos ni bonics, és el que et toca, no?
Sí, la veritat.
És veure'l i dir, bueno, pues si me toca... Pues, donat compte, estan celebrant el que és en doña Manolita el primer número i veiem imatges de que estan massa a prop les persones.
Sí, però mai s'ha vist una celebració del guardons, no? Tan tranquil·la, t'he de dir, eh?
Clar, no voten, no s'abracen, però estan un poc massa
juntet,
a prop.
Juntet.
Sobretot perquè aquestes persones són gent a la que li ha tocat i que...
Jo crec que és gent de l'administració, a lo millor,
sí,
eh?
Sí, però inclús quan en la imatge anaven veient que anaven a... Suposo que a donar-se un bes perquè anaven a... El estava agarrant per l'esqueneta, han obviat aquesta imatge perquè... Clar, en esta efusió d'aquest moment de que estàs contenta i que t'ha tocat la loteria, fins a on està el límit de no...
Sí,
no?
Hasta on es pot celebrar, diguem, no? I a part, diguem que en altres...
Bueno, en este moment,
no
des de luego,
que haver contacte.
Abraçant-se, no. Mm-hmm. I, a veure, tu pots abraçar al teu home, lògicament, al teu nòvio, a ton pa, a gent que viu en tu, no? Però a un estrany, pues...
És difícil, és difícil. A més, només avui, sinó aquestes imatges nadalenques de quan arriba la gent als aeroports, diguem que són rebuts per la seva família, doncs enguany tampoc serà algo que podem veure, no?, i disfrutar, tampoc.
Esa és una cosa, Maria, que una cosa és el que podem veure i una cosa és el que ocorris.
El que ocorris, també.
Una cosa és la que ens mostren i una cosa és la que no ens mostren. No sé, esperem que... aquestes celebracions no ens passen factura, però bueno, nosaltres estem pendents de que isca ese segon premi que encara no ha eixit i en falten dos del quint.
Sí, dos del quint i el segon premi, o sigui que tranquil·litat.
8 minutets per arribar a la una. Uh-huh. Estem a l'espera de estos premis que queden per eixir. Jo el que espero i el que desig és que estiga molt repartit i que li caiga precisament a la gent que en aquest moment pitjor estava, no? Que és el que sempre se pensa, sempre se desitja.
Sí, la veritat és que si cau algú que ho ha passat malament durant aquest any, que han sigut molts, pues, almenys si es començarà el Nadal o el 2021 d'una forma més agradable, no?
Este matí també comentaven, te recordes que l'any passat va caure una boleta del
sí,
bombo de les, dels
en
números?
Això vas començar tot, és el que diu la gent.
Val, sin embargo, gent que tots els anys estan en sorteig diu que això és algo de lo més normal. No, que és algo de lo més normal, que cauen boles, inclús els xiquets, i que se tornen a posar en el bombo. És dir, que l'any passat el que passa és que se va voler fer polèmica d'aquest fet, però que bueno, que són humans i que tot no... Quan estan tirant tots els números, tu imagina la quantitat de números que tenen que estar en aquest bombo, pues és fàcil que alguna volta algun hagi caigut i que l'hagin arreplegat, l'hagin posat i no hagi tingut ninguna polèmica com va passar l'any passat. Que jo pensé que vam començar l'any en la pell molt fina.
Directament, no? La veritat és que sí.
Que al final es comencem l'any en la pell molt fina i per això. Com enguany hem sigut conscients de que el dia d'ahir tenien que ser especialment amables perquè com passarem el dia d'ahir seria el reste del pròxim any, no?
Sí, i l'estrela, no? Tu vas veure l'estrela al final?
Pues, sincerament, la meva família vixera a veure-la, però a mi em pillava un poc ocupada, com sempre, i jo pensava, bueno, si està molt definida, si sent que, bueno, que el meu amic i la meva filla estan veient-la molt nítidament, entonces jo eixiré. Però al no sentir que veiem massa... Pues
no
que
va assistir, no?
Ho vaig desestimar, eh? Tenim Pedrea. ¿Te pareix una estoneta de publicitat?
A mi em pareix perfecte.
Pues bueno, els deixem una estoneta de publicitat i tornem a reprendre en quan acabem aquests consells des de les empreses que en este moment tant els necessiten.
26.634.000.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Watch out. Ya tenemos en Vila-real la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Vila-real en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Vila-real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Hola, soy Cristina Fernández, teniente de alcalde de Benicàssim y portavoz de Ciudadanos en Diputación. Os deseo a todos los vecinos de Benicàssim, castellonenses y oyentes de Radio Vila-real unas muy felices fiestas. Que nada ni nadie apague la luz de la Navidad.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión con los Special Days de Jeep. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama. Gama Jeep desde 15.900 euros. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en jeep.es.
Tecno Vila-real. Colaborador de Comauto en Vila-real. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Soc Ernest Blanc, diputat autonòmic i secretari general del PSPB-PSOE de la província de Castelló. Volia felicitar aquestes festes a totes i tots els oients de Ràdio Vila-real, agraint, sobretot, eixe treball i esforç de la gent de les comarques de Castelló en este any tan difícil marcat per la Covid, i traslladar els millors dels desitjos per a un 2021 amb la millor salut possible. Una abraçada.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. Are you hanging up a stocking on the wall? It's the time that every Santa has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn up on his sleigh? Do the fairies keep him so? So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. Are you waiting for the family to arrive? Are you sure you've got the room to spare inside? Does your granny always tell you that the old songs are the best? Then she's up and rock and rolling with the rest. So here it is.
Kissing Santa Claus. Ah, are you hanging up a stocking on your wall? Are you hoping that the snow will start to fall? Do you ride on down the hillside?
I ara tenim menys a tres a Carles Peris. Ell és secretari de la Unió de Cítrics Valencians. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles, vostè sap que d'ací, de la zona, li van enviar una caixeta de taronges en cotonet a tots els principals portaveus de tots els colors polítics, de tots els partits polítics, concretament una dotzeneta. Vostè tenia constància d'això? Sí, sobretot perquè estan defensant el que estem patint, que vostès ahir precisament tenien una roda de premsa i valoraven que la situació, pues bueno, que la resposta de les administracions a esta situació no és l'adequada i que en el cas de la Conselleria d'Agricultura només han executat el 51% dels 6 milions i mig d'euros per a compensar els danys que ha fet la Covid a mercats, ventes telemàtics i ganaderia. Això ho ha denunciat concretament vostè, secretari. Sí. Ho ha denunciat vostè.
Sí, efectivament. Nosaltres, dins del balanç, no?, que fem d'este 2020, pues una de les parts que ens queixem és efectivament que una administració que al final habilita un muntant econòmic de 6 milions i mig d'euros per ajudes per al sector, que només s'executa el 51%, vol dir, conforme hem denunciat en el seu dia, que estaven mal programades i estaven fetes una part d'elles sense comptar en el sector, i així n'hem anat. Al final no s'han pogut aprofitar aquests diners per part de, del, de, vamos, del professional, no? Només s'ha executat la part de ramaderia, que sí que ha funcionat bé, i s'ha executat el 82% de les ajudes al Covid-19 al sector ramader, sí que s'han executat, però la part agrària de venda de proximitat i espais telemàtics i venda online, pues ahí no s'han aprofitat, perquè al final no s'ha comptat en el sector, i és una llàstima que algo que estava ben fet i ben pensat per part de la conselleria, habilitant aquests recursos, pues al final aquests recursos no han aplegat al sector, i lo important no és anunciar que n'hi ha 6 milions i mig d'euros, sinó que apleguen al sector i que servisquen per a que el sector pues continue millorant, no?
I també ha assenyalat que en aquesta segon part de la campanya s'espera més positiva en una espenta en la demanda per part dels compradors europeus.
Sí, nosaltres contem en aquest escenari, no? I contem en aquest escenari perquè el volum de les varietats de segon part de campanya està més ajustat. Tenim el mateix de l'any passat, i l'any passat va funcionar molt bé. Encara estem en un escenari de la Covid-19, estem en un escenari que es comença a fer més fred en centre Europa, i estem en un escenari on les varietats de les que estem parlant venen molt més ordenades, els tonellatges estan molt equilibrats, i per tant no deu d'haver ninguna pressió excessiva en el mercat del nostre producte. Una altra cosa que pogués millor afectar negativament, però en aquests moments no està passant, és que altres competidors nostres com Marroc o Egipte destinaren suficient fruta al mercat europeu i poguera saturar el mercat, però en principi no contem en aquest escenari, excepte Egipte en taronja grossa, que sí que és un gran competidor, té una producció major. Marroc té una producció major també en guany, però Marroc sí que està destinant els últims 10 anys unes 220.000 tones només al mercat europeu, perquè ells s'han quedat el mercat d'Estats Units, que nosaltres no enviem ja, el mercat rus, com a conseqüència del veto rus, que tampoc enviem, també estan destinant ells molts citris allí, i ara tenen un acord preferencial en el Regne Unit, que ara vindrà el Brexit també, a partir de l'1 de gener de 2021, i a nosaltres, encara que siga un Brexit laxe al final, que no siga dur, ens va provocar un augment de cost per a poder enviar allí només en tràmits burocràtics. Per tant, estic convençut que de les 280.000 tones o 300.000 tones que estem enviant al mercat del Regne Unit, que és el quart en importància per a nosaltres, n'hi hauran que no podran anar allà. Tindrem que destinar-les i tindrà que absorbir-les a altres mercats, i possiblement el mercat europeu tindrà que absorbir aquest tonellatge, no? I això no és positiu, perquè tenim concentrat molt les nostres exportacions en els mercats més tradicionals europeus, sobretot França i Alemanya.
També parlaven del mal any per als productors menys de cítrics, cereals i Granada.
Sí, així els números ens diuen que els cítrics, pues, degut al final de campanya que vam tindre i aquest inici, pues, que ha estat a l'inici prou positiu i ara s'havia estancat un poquet, però bueno, no podem parlar d'una negativitat massa gran. Els altres sectors, sobretot a la província de Castelló, pues sí que estan patint molt. El sector de l'oli porta molt de temps enfonsat en preus. És un sector que està ubicat en zones d'interior, en zones de secà, que la rentabilitat és molt baixeta. Per tant, estan passant una situació molt, molt dramàtica, no? Molt roïn. El sector de fruits secs, l'armela, que també té un pes important dins del nostre territori, pues està en una situació similar. L'especulació i les importacions d'armela americana ens estan fent molt de mal. També està ubicat en una zona d'interior, de secà, on el rendiment és baixet. Per tant, es fa molt difícil als nostres productors poder competir front a altres agricultures que potser o tenen regadius o tenen cultius intensius i no és un cultiu tradicional com el nostre, i encara que siguin a preus més baixos encara poden tindre alguna cosa de rentabilitat. Però la veritat és que estem en una situació complicada en sectors importants, excepte en estos que hem dit. El cerealista, evidentment, no és un sector important per a nosaltres, però bueno, encara a la zona d'esports i alguna altra zona que fan alguna cosa de cereals, pues, bueno, si algú pot traure alguna rentabilitat en aquestes zones d'interior, pues, sempre és positiu.
I també és la zona que vostè té que defensar com a secretari de la Unió.
Sí, sí. Nosaltres, al final, tenim tots els sectors, representem a tots els sectors agraris. Clar. I a tots els sectors ramaders. Per tant, el balanç tenim que fer-lo de tots els sectors. I sí que veiem que, excepte aquests sectors que tu has anomenat, el cereal, la mangrana, encara que està molt focalitzat en la zona d'Elx, en la mangrana de Mollar, I després el cítric, que ahí sí que nosaltres capitalitzem molt una part important, pues els demés, la veritat és que n'hi ha que denunciar, pues que estan en una situació molt roïn, i més denunciar-ho després de que hem passat un any molt dolent per a tots, hem vist que el sector agrari i ramader és essencial per a la societat, que vam abastir en el seu moment els mercats sense que n'esquera dèficit d'alimentació, vam fer un gran esforç, i després també vam fer una contribució a la part social, no? Tots sabem que pues, vam eixir part dels llauradors a desinfectar carrers i vam ajudar en el que vam poder. Per tant, la societat sí que ha reconegut aquest paper que hem fet, però per desgràcia el mercat mana molt més que la societat i els mercats continuen penalitzant al llaurador, que és el que es comença a generar el valor dins de la cadena agroalimentària.
Ja, ja, però després el mercat no conviu cada dia en els nostres veïns i en la nostra economia. També vostè dia que som l'agricultura que a nivell mundial produeix baix les normes més estrictes, i això tindríem que aprofitar-lo perquè som l'agricultura més sostenible.
Sí, jo estic convençut de que el nostre model d'agricultura és el més sostenible, el més segur de cara al consumidor, i al final les administracions tenen que entendre l'esforç que estem fent també. Per tant, necessitem que s'impliquen en promoció, que n'hi hagi una promoció dels productes agraris europeus i en este cas també dels valencians, evidentment, i és la línia de futur, perquè nosaltres ens hem de posicionar millor en el mercat d'allò que estem fent bé, perquè ja sabem tots la contínua denúncia que estem tenint en els acords internacionals en països tercers que no tenen reciprocitat, no tenen equilibri, no tenen ningun tipus d'ordenació quan nosaltres som suficient, no, bueno, no som deficitaris en un producte, igualment en productes de fora, i això és el que tenen que entendre les administracions i canviar d'una vegada per totes.
Carles, ha sigut un altre premi, com estem en directe i estem en el sorteig, que entre Maria ens diga.
Sí, el més tard, s'ha despertat molt tard, el segon premi, que és el 6.000...
El més pereós,
el 6.095. 6.095, o sigui, un número molt baixet, el segon premi.
Es diria, tenim tots els premis, no, Maria?
Falten dos cinquers, crec, no? Perquè ahí baix, com estic veient en la tabla, falten dos cinquers.
Primer, el segon...
Estan tots complets, excepte el dos cinquers.
Ens falten dos del quint premi, no?
Exacte.
Que ben bé ens vindria, no, Carles, que ens caiguera?
De ben segur al sector, si a algú li toca, ho agrairà, i molt, de ben segur.
També parlava de la proposta que han fet, de que una part dels fons europeus anarà a la recuperació, que se dedicarà a projectes de reestructuració i reconversió dels sectors agrícoles i ganaders valencians.
Sí, és a veure, nosaltres, tu me coneixes molt bé ja i saps que nosaltres sempre estem intentant reivindicar, però al mateix temps proposar coses. Estan els fons de recuperació europeus. Seria una llàstima que l'administració no apostara per agafar algun projecte com els que nosaltres estem plantejant per a intentar que al final part d'aixòs fons se destinen a un sector que està necessitat, no? I que hem vist que és essencial, conforme hem dit. Entonces, nosaltres hem plantejat algunes idees que pensem que poden ser viables, perquè al final estem parlant de millorar, de modernitzar el sector, i al final pues, crec que poden encaixar, no?, dins d'aquests fons de recuperació, perquè de lo que se tracta en aquests fons és de que els sectors que estiguen més debilitats pues, puguin tindre algun avantatge competitiva, no?, de cara al futur, i jo crec que aquests projectes van encaminats.
Clar, en aquest cas els fons europeus venen per a fer un planeta més sostenible, i qui el fa més sostenible que la gent que està ocupant-se de lo que és el nostre menjar, el que està en el sector primari, que diguem, eh? Vostès el que parlen és de fer una reconversió vegetal en quant als cítrics, no?, que siga més sostenible.
Sí, nosaltres estem apostant per la reconversió varietal perquè estem totalment convençuts de que cada vegada tenim que tindre una horquilla més àmplia de més mesos produint cítrics, per moltes raons, per en certs moments no tindre massa tonellatge per aixir al mercat, per a cobrir els costos d'explotació dels nostres almacens, que quan més temps estiguin treballant millor, perquè es cobreixen millor els costos, generem més economia, més ocupació, i al final per a plegar aquesta reconversió fa falta també que el productor tinga recursos, i en aquests moments tenim una part dels productors que no tenen recursos perquè portem molts anys sense guanyar diners d'algunes varietats, s'han descapitalitzat i els costa acometre aquests canvis. Entonces, I aquests fons vindrien molt bé per intentar ordenar una miqueta la campanya,
clar,
i renovar part dels nostres sitis, que ja són molt vells, que això també he de recordar-ho, que són camps de més de 25 i 30 anys, que al final tenen unes deficiències, no?
Presenten,
de producció.
Sí, la producció.
Això és la nostra línia de treball i intentar millorar, no?
El que tindríem és pràcticament tot l'any ocupat en el cítric, arribaríem a fer-lo, si la varietat fora d'aquestes que vostè comentava abans en una altra revista, que ha dit que vingueren més tard, el que faríem seria que allargaríem pràcticament entre que es comença la que és més pronta de taronja i la més tardia, pràcticament treballaríem tot l'any en el cítric, eh?
Sí, tot l'any és pràcticament impossible, però podríem estar subministrant perfectament fins al mes d'agost pues, varietats que aguanten ben càmera, com poden ser les valències o altres varietats que estan començant a aparèixer en el mercat, que són molt tardies, i intentar no desaparèixer, no, del mercat. Per tant, això és l'objectiu, no?
Clar, però és que en setembre pràcticament ja es comença, a la que ve un poc la tardor, es comença a travegar ja la recol·lecció de la primera taronja i de més.
Sí, efectivament.
Heu lligat molt vostès en el que el cultiu siga més sostenible com l'apicultura, és dir, clar, és que tot va lligat.
Sí, l'apicultura al final és biodiversitat i per tant hem de buscar varietats que siguin compatibles en què puguen créixer el número d'assentaments apícoles en la Comunitat Valenciana, perquè l'apicultura està molt, molt ben vista a nivell europeu. Tu avui en dia fas un bri fiddly, que ja estan fent alguns, que és amic de les abelles, i el mercat te compra molt més. El mercat, la veritat és que l'apicultura a nivell europeu està super ben reconeguda i tots sabem el paper fonamental que fa, i per tant nosaltres hem d'anar també avançant cap a aquest camí, no? De quin és que una bona compenetració entre el sector citrícola i el sector apícola i que puguen conviure bé i creixen el número d'assentaments i a part promocionar-ho, no? De que la nostra citricultura, pues, a part de sostenible, a part de la més segura, pues, també siga, diguem, amiga, no? De les abelles i d'aspectes que milloren la biodiversitat. Tot el tema relacionat també amb l'absorció del CO2, que ja tenim estudis fets per l'IBIA que avalen que els nostres cítrics pues, estan absorbint tot el CO2 que provoca el transport, per exemple. Per tant, tot això és el que ens referim nosaltres, a que hem de començar a vendre-ho. A vendre-ho en campanyes de promoció allà on venen els nostres cítrics. I això sí que se necessita un impuls per part de l'administració.
Clar, però és el millor moment per a reclamar aquests fons europeus i argumentar el que estem fent. És que això ho tenim en marxa. L'únic que necessitem és algo de múscul econòmic. I ara que arriben aquests fons, pues que ens reconeguen que estem fent aquest esforç. També parlaven de lo que era l'ajuda per als ciruelos.
Sí, allí és que la part de la fruita d'os, nosaltres així pràcticament en la província de Castelló ja ens queda molt poquet, fem alguna cosa de fruita d'os en la Plana Alta, la zona de Cabanes, per ahir, però estem fent molt poquet ja. Està més destinat a les comarques centrals valencianes, que estan inclús està en risc de desaparèixer el que són les prunes, no? I els ciruelos i una miqueta la fruita d'os, perquè no estan sent gens rentables. També necessitem una miqueta adaptar algunes varietats més modernes i intentar canviar algun camp que també són molt vells. És anar un poc en la mateixa línia de cítrics, no? Intentar modernitzar-nos un poc, igual que en el sector de l'armela, el mateix, buscar varietats que siguin més rentables i que agronòmicament se comportin millor que les que tenim, perquè clar, si tenim seca, tots sabem,
clar,
és tants mesos sense ploure, l'arbre ens dona el rendiment que ens dona. Si
clar,
tu no tens aigua, difícilment vas a treballar bé. Per tant, necessitem varietats també, que ja l'Institut Valencià d'Agricultura està treballant, que estiguin més adaptades al canvi climàtic que està ahí. Per tant, totes aquestes coses estan treballant-se, necessitem fons per anar aplicant-les. O sigui, el servei de transferència que té l'IBIA és el que nosaltres volem fomentar, no? I aquest servei que al final sigui una transferència eficaç de cara al sector, perquè el sector pugui aplicar eixes millores.
I després també en ganaderia reclamen augmentar la línia d'ajudes per a millorar la competitivitat ganadera, no?
Sí, va orientat un poc també, la paraula ho diu, no? Competitivitat, a tindre granges més modernes, més sostenibles, i al final tindre eixes granges que milloren dia a dia en tot el que també va relacionat a la sanitat animal, i és el que busquem. I damunt, curiosament, esta línia, la conselleria ja la té, destina aproximadament 1,4 milions d'euros i sempre se queden la meitat, però la meitat dels expedients de sol·licituds fora. O sigui, és una línia que si se destinaren 4 milions d'euros, 5 milions d'euros, que és el que nosaltres estem reclamant, se gastarien. I els nostres ramaders vol dir que tenen ganes de modernitzar i de caminar també cap a, cap a una ramaderia cada vegada més modernitzar i millorar, no?
Això és una bona notícia, que n'hi hagi propostes que, i que demanden i ses ganes de continuar, clar, de no abandonar.
I damunt un punt molt important, que estem parlant d'alguns sectors, igual l'armela, com l'oli, com el, la ramaderia, que està ubicat en les zones d'interior. Tots sabem el que està treballant l'administració.
Que no es vol despoblar.
Claro, i molts municipis estan invertint molts recursos en les zones d'interior per a que no se despoblen. Pues tenim sectors importants, agraris i ramaders, que estan en les zones d'interior i n'hi ha que potencials perquè són els que estan vivint allí. I això se té que...
I són els únics que faran que no se queden deserts al final i ses poblacions que en aquest moment els ha protegit tant de lo que és el Covid, de lo que és infectar-se pel Covid, perquè a l'hi haure més temps a l'aire lliure, pues, no estan en puestos tancats i per lo tant este virus no actua tant. Algo que li preocupava era el tancament de l'Eurotúnel, no?
Sí, això és una molt mala notícia en aquests moments. En plena campanya de Nadal, en un mercat important com és el Regne Unit, ja s'havien eixit molts contingents de igual de cítrics que d'hortalisses i ara en aquests moments estan paralitzats. O poden aplegar tard o hasta inclús pot haver algun retorno o hasta inclús mos va tocar derivar ixa mercancia a un altre mercat, que és el que estàvem dient. No és positiu que en mercats molt madurs que ja estan consumint molt de cítric com Alemanya i França, ara tinguem que destinar alguna tona més perquè el Regne Unit pues, té la incertidumbre del Brexit, té ara esta mala notícia del tancament de l'Eurotúnel. Això no genera res positiu i va tindre un impacte negatiu segur ja, i n'hi haurà que valorar-lo, no?, els pròxims setmanes a veure quin impacte negatiu ha tingut.
Clar, per a nosaltres l'impacte negatiu és econòmic perquè evidentment el nostre producte no entra i no se ven, però vostè sap que en aquells ells estan patint els que s'estan quedant els supermercats buits, eh?
Sí, segur que hi haurà algun problema, no?, d'abastiment, perquè tots sabem que
sí, este matí
el Regne Unit consumís molt de producte valencià i espanyol, no? Al final és molt positiu, no?, que és un bon mercat per a nosaltres i ha d'eixir que es va crear també algun problema, no? Per desgràcia,
està ben prou...
esta nova cepa del Covid pues, també ens porta algo roïn en aquests moments.
Maria Dolores Parra ja ens va anunciar el que era la campanya, però ja s'ha fet pública aquesta campanya en els cítrics, no?
Sí, s'ha fet pública ja s'ha llançat en Alemanya en les 5 ciutats més importants alemanyes una campanya de cítrics que al final n'ha que agrair-li molt a Maria Dolores Parra, que precisament és de Villarreal, la directora general d'internacionalització, i dins de la Conselleria d'Economia, que al final un poc el missatge que dia jo, no? Si se vol, se pot. Al final, després de molts anys, crec que fer campanyes en esta línia de promoció de cítrics en un mercat importantíssim per a nosaltres, que és l'alemà, perquè anava poc de temps, però me consta que el pròxim any va ser en més països, vamos, no només n'hi ha que aplaudir-li a aquesta iniciativa, i nosaltres com a Unió de Llauradors pues, hem col·laborat i anem a seguir col·laborant, no?, en aquest tipus de campanyes, perquè és una llàstima que la Interprofessional Intercitrus, després de tants anys que tenia que ser l'encarregada de traure fons europeus, de fer aquestes campanyes, porta més de 10 anys inoperativa, és un desastre absolut, i la Conselleria d'Agricultura en aquests moments no ha ficat un euro en aquesta campanya. Ha tingut que ser Economia la que prenga la iniciativa de fer una campanya de promoció del producte més important que tenim a la Comunitat Valenciana. Jo crec que és positiva i que n'ha que aplaudir molt l'acció, no?, i la valentia un poc que ha tingut Maria Dolores Parra d'agarrar els bous pel cuerno, no?, i tirar avant esta promoció.
Carles, no sé si es queda algo pendent, però bueno, vostè sap que té les portes d'esta casa oberta per anar dient el que en cada moment va sorgint. Per cert, recordar com tenen els agricultors, com tenen que demanar aquelles trampes per al cotonet.
Sí, ara en aquests moments les cooperatives ja han enviat cartes als seus socis de com poden sol·licitar-ho. La Unió de Llauradors ja ha començat a programar alguna xerrada per a explicar també
conforme se pot sol·licitar, però vamos, si algú té interès, només en que s'arrime a alguna oficina d'Unió de Llauradors, li facilitaran el poder tramitar aquestes sol·licituds, que al final, conforme vam dir, és molt senzill, aportant només les dades, quan estiga ja el producte en, diguem,
en circulació,
no? En els almacens, això, que seran pràcticament en la majoria, comprar el producte i ell comprarà la meitat i l'altra meitat li donarà la conselleria, així en Castelló precisament la replegada se tindrà que fer en l'insectari d'Almassora, en el centre d'Almassora, per tant serà molt fàcil de gestionar.
I cal recordar també que la que ells compren la compraran a mitjà de preu que estava entès en el mercat, eh?
Sí, a veure, el valor pot estar per un euro de la trampa, però claro, al donar-te la meitat, pues estaràs fent la meitat d'inversió, no?
Adquiriràs la meitat de preu del que te costava. I sí, també la trampa antes deixia una miqueta més cara i jo crec que l'empresa ha arribat a un acord per eixir una miqueta més econòmica,
Sí, sí, l'empresa va fabricar moltes més unitats que havia fabricat fins ara, podrà baixar una miqueta el preu. Són flecos que encara queden perquè, per exemple, l'empresa que té que fer la distribució general encara no sabem qui és, però bueno, són flecos que estan a punt de tancar-se i una vegada se tanquen, pues, la distribució es començarà a fer-se i és un treball, pues, que iniciarem ara de cara al, diguem, iniciarem en 2021,
sí,
però l'efecte major serà més vist de cara a 2022, no? Perquè això el que farà serà baixar la població, però al tindre una població tan alta realment enguany no va ser una millora substancial, no?, per a combatir el cotoner de Sud-àfrica. Enguany el problema anem a tindre'l, pues, que tenim els productes autoritzats que tenim són una eficàcia baixeta i ahí és on anem a tindre la problemàtica, que anem a tindre que ser molt insistents, no?, i seguir-lo molt de prop el cotoner per intentar tindre el menys mal possible en les nostres explotacions. Però bueno, tenim que començar per algun costat i és important que el llaurador s'impliqui en esta mesura de demanar les trampes, perquè entre tots units, si aconseguim ficar molta extensió, molta superfície,
clar,
entre tots el 10 o el 15% front, claro, de captura de mascles, pues això fa una feina important de cara més a 2022 que no a 2021, però n'hi ha que llançar el missatge al llaurador que s'impliqui en este sistema perquè és una lluita a llarg plaç contra el cotoner de Sud-àfrica.
Per cert, hem de fer la campanya de 12 gallets de taronges.
Sí, ja he vist que algun
12 ajuntament, gallets de taronja.
Algun, no, ajuntament l'ha llançat,
clar,
ja
clar,
venim fent-la,
clar,
alguns anys i és positiu, sí.
És dir,
des del meu punt de vista, 12 gallets de taronja i el raïm del Vinalopó també.
Muy bien, que quedar bé en tot el món i diga que sí. Carles, moltes gràcies, secretari de la Unió, per haver estat així i fins quan vostè vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Everybody's in a hurry, in a flurry, shop until they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season. But we don't need to keep up with the Joneses. Our love is something priceless. I don't need diamonds, no sparkle things. No, 'cause you can't buy this feeling. No, nothing lights my fire, runs me up, baby, like you do. Just want a cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off, get a massage, 'cause we got this one all under control. A little whiskey, we're getting frisky. Ooh. And so dancing tonight, King Cole. No, we ain't stressing, just caressing. Warming up a popsicle toes. Nothing's missing, 'cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for.
Estás a la 92.2 FM. El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Mare, centros de educación maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.sentremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.sentremare.com.
Soc Marisa Saavedra, diputada de Unides Podem al Congrés. Vull desitjar bon Nadal a l'audiència de Ràdio Vila-real i un 2021 amb molta salut per totes i tots i una eixida de la crisi amb més justícia, fraternitat i treball per bé comú. Bon Nadal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis ¡Stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sniffing at your nose, Yuletide carols being sung by a choir.
I ara tenim amb nosaltres a Víctor Viciedo. Ell és el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots els oients de Vila-real.
Mire, jo el cride perquè resulta que enguany vostès envien clementines al cotonet per a tots els polítics que consideren que són culpables de l'expansió de la plaga, no?
Bueno, sí, als culpables i també de forma informativa als que no ho són. Nosaltres hem enviat la carta a la EFSA, que és l'Agència Europea de Sanitat Agroalimentària, que són els verdaders culpables de prohibir el metilclorpirifos, que a més l'ha prohibit per principi de precaució, però aquesta precaució no té en compte una plaga que està en marxa i en vez d'esperar-se a tenir una solució alternativa, pues directament prohibeixen el metilclorpirifos i la plaga s'ha expandit. Llavors és el verdader culpable. També un altre culpable és Valentí Dalmanza, el director general de Sanitat Agroalimentària, del Ministeri de Defensa, perquè a este li s'ha demanat l'autorització excepcional del metilclorpirifos, que per llei podia, però s'ha negat rotundament, a pesar d'haver-li dit nosaltres que no quedaven residus, si se tratava en el mes d'abril i maio, i això estava acreditat per anàlisis clínics, i a pesar de que li enviarem també els certificats de que els productes que havíem donat ells com a alternatius, totes les empreses que havíem de servicis agrícoles que havien pulveritzat en elles, certificaven que no tenien ninguna efectivitat. Entonces, pues, per això, estos són, diguem, els objectius principals de la carta, encara que també s'envia al ministre d'Agricultura, al president del govern, a tots els presidents dels partits polítics, Inés Arrimadas, Abascal, pues Iglesias, Casado, també s'envia al president de la Generalitat, a Mireia Moyà, i, bueno, pues havia una caixeta en 12 tarongetes afectades pel cotonet per a que se les mengen en les 12 campanades en lloc del raïm.
Les associacions que han decidit tindre esta iniciativa, anem a recordar-les, és l'Associació de Citricultors de Vila-real, l'Associació d'Agricultors de Nules, la de Moncofa, la Vilavella i Ada Ribera del Gemesí. Més que res perquè l'oient sàpia que no estan a soles i que hi ha molta gent implicada en esta iniciativa que han tingut vostès la idea de portar endavant. Antes volia...
Totes aquestes coses vull assenyalar que són citricultores, quatre d'elles són de la província de Castelló i una és de la província de València, de Ribera, que és del Gemesí, i perteneixen a FENAI. I també volia assenyalar que la idea original ha sigut de Pepe Monteagut i que concretament pues, jo li he ajudat a redactar les cartes. Però la idea original n'hi ha que felicitar per esta idea brillant a Pepe Monteagut, el president de l'Associació de Nules.
Mire, jo tenia una curiositat i la curiositat era que vostè han remitit una nota de premsa conjunta a tots els mitjans de comunicació i quan he llegit els polítics que ho han rebut, claro, si parlem de Ximo Puig, Fernando López o Pere Aragonès, Juan Manuel Moreno Bonilla, sí. Estos es, pot ser...
Presidents d'autonomies.
Estos pot ser que estiguen més, com li diria, més familiaritzats en el cas. Però si vostè imagina que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casados, Inés Arrimadas i Santiago Abascal, quan obriguen i sa caixeta en el cotonet, sabran realment de lo que els estan parlant?
Jo crec que sí, perquè nosaltres hem informat a tots els partits polítics del problema del cotonet que teníem. N'hi ha partits que ens ha afectat i partits que no ens ha afectat. Però tots són coneixedors de que n'hi ha una plaga que està disparant-se en la Comunitat Valenciana i que ja ha saltat a Tarragona, a Múrcia i està saltant a Andalusia. I que segur que en les mesures, en el plan d'acció que ha posat el govern en marxa, segur que plegarà també a Europa. Ja ho veureu, com l'any que ve també arribarà a Itàlia i a tots els que tenen cita. Ja ho veurem.
A més, vostès en esta carta també parlaven de la necessitat que tenim en este moment de desterrar per sempre el raïm en aquestes 12 campanais i substituir-lo per aquests 12 gallets de taronja, no?
Bueno, per supost que la tradició, que a més això també és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelló, de que se substituïsca el raïm per 12 gallets de taronja, per això és una cosa que pot ser una tradició molt bonica per a tots els valencians, ja que el nostre principal producte és la mandarina, no?
D'aquesta carta que han remetit en el regalet per a tots aquests polítics a tot arreu del país, esperen algun tipus de contestació?
Ojalá algú ens diguera que va a apoyamos i que va a fer alguna iniciativa per a poder resoldre el problema, perquè avui per avui ja sabem el plan d'acció del govern està basat en aquests productes fitosanitaris que nosaltres hem tractat en diverses vegades durant la primavera per a poder combatir el cotonet i no ho hem aconseguit. I també està basat en unes trampes de feromones que tenen una xicoteta incidència en la disminució de la població del cotonet a llarg plaç, és a dir, que quan a la primavera posarem aquestes trampetes, el cotonet farà malbé les nostres tarongetes i en agost veurem que ha disminuït un 20%. És a dir, és absurd totalment. I després també està basat en un bitxet, en un parasitoide, l'Anagyrus aberiae, que està en estudi, està en experimentació. O sigui, és una vergonya que tot un govern, tot un Ministeri d'Agricultura, base la lucha contra una plaga que té unes conseqüències econòmiques bestial, la base en algo que és un supost. I que és probable que des de 2 o 3 anys, segons diuen els mateixos científics, puga ser una solució. Però que en absolut va ser-ho pa este any, que donaran unes soltes, diríem, poc significatives, i que servirà més per experimentar si de veritat s'adapta o no l'insecte al clima i s'esparcís en velocitat o no, però en absolut servirà per parar el cotonet.
Este regalet que van a fer-los, que és esta dotzeneta de tarongetes afectades per el cotonet, arribarà, ja ha eixit, ja va a camí del seu destí?
Sí, estan enviats totes les cartes, concretament, perquè també hi ha que dir-ho qui és el que ha buscat totes les direccions i ha fet els envios, és Adán Carguilero, de l'Associació de Nules, i ja està en marxa. I, bueno, també és molt, molt significatiu les dues cartes que hem enviat, una al director de la EFSA, l'Agència de Sanitat Agroalimentària de Europea, mm-hmm. i al president de la Comissió Europea.
No, Sí, jo li diria perquè a nosaltres ens arriba la nota de premsa ahir i ho heu fet públic perquè lògicament és algo que ens afecta, és l'economia de la Comunitat Valenciana, de la província de Castelló. Esperem que siguin també notícia a nivell nacional en tots els i obriguen informatius.
Bueno, ojalá sí. Nosaltres de moment pues, ho posem en lo limitat que tenim nosaltres pues, en el nostre Facebook, en el nostre red, ho hem enviat a premsa i a nota de premsa pues, a veure si algú se fa eco i li pareix una idea original i apareix. Ja ha aparegut en Castellón Plaza i crec que en algun altre mig de comunicació, però bueno, esperem que vagi apareixent en més, sí.
Víctor Viciedo, president d'Alip, moltíssimes gràcies per haver entrat i esperem que disfrutem l'any que ve de tindre 12 taronges en condicions per a poder enviar a estos polítics.
Sí, esperem que efectivament l'any que ve tots aquests problemes se resolguin, i que efectivament en vez de 12 en cotoners enviem 12 en condicions, sí.
Moltes gràcies i bon dia.
A vostè i a tota l'audiència. Gràcies, Susana.
To kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways.
Ràdio Vila-real 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades a todos los oyentes de Radio Villarreal, a sus trabajadores, a los vecinos de toda la ciudad y de toda la provincia de Castellón. Que tengan muy feliz Navidad, que sean muy prudentes y sobre todo que el próximo año sea infinitamente mejor que este 2020 que dejamos atrás.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Buenos días a los oyentes de Radio Villarreal. Soy Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Hoy toca hablar de Navidad. Hoy toca desearos a todos, desde el mundo de la agricultura, unas felices fiestas de Navidad. Pero por motivos ajenos a nuestra voluntad, iniciamos unas fiestas atípicas y desconcertantes. Nos encontramos con que este tiempo no es el mismo de años anteriores. Pero ello no debe apartarnos ni dejar de lado el espíritu que impregna la Navidad. Nuestros padres, nuestros hijos y nuestros nietos deben de servir de bálsamo para poder celebrar y disfrutar con ilusión como lo hemos hecho otros años y que ahora la pandemia nos niega. La tecnología puede acercarnos a vivir intensamente las fechas más señaladas. Como dice una cita navideña, no es cuestión de vivir varias fiestas navideñas, es cuestión de vivir una cada año, la bebida con moderación. Termino este mensaje deseando de corazón lo mejor para todos los oyentes de Radio Villarreal. ¡Felices fiestas!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mura, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Bueno, i com quasi s'està acabant el sorteig de Castany, vull contar-te algunes curiositats, Maria, si te pareix. Com per exemple que el gordo, la grossa, que no se va cantar, i unes altres curiositats anecdòtiques de lo que és el sorteig de Nadal. Per exemple, en 1920, que ara fa un segle, se recibia un insòlit telegrama sobre el primer premi poc antes de que començaren a girar els bombos. Això és molt curiós, escolteu, perquè és molt bo. Moments antes de donar que se començara el sorteig de Nadal, en 1920, la mesa recibís un telegrama que va ser molt comentat i va recórrer el Saló de les Loteries de mà en mà entre el general sobre saltar molt la gent, perquè què dia? Pues bueno, en este telegrama posaba: ordeno y mando que el número 8790 saque el gordo, firmado Cabezas. Eso es lo que decía el mensaje, que sin embargo el azar, pues bueno, va a desobeir como no era una otra cosa. Els 12 milions de pessetes d'aquella grossa van anar a parar al número 9053, que va estar venut a Sant Sebastià. Tal volta, el citat Cabezas del telegrama fora tan sols un xistós que va aconseguir el seu propòsit d'amenitzar aquest dia de Sant Ildefons, de que els xiquets cantaven, els xiquets de Sant Ildefonso cantaven aquell matí la grossa. O quizá confiaven en que l'azar li donarà molta protagonisme a aquesta broma i que primarà aquest número en la papereta en la que tenia posades les seues esperances. Qui sap? Lo cert és que el 8790 no va ser agraciat com la grossa en aquest any. Ni se ni mai. No mai ha sigut aquest número agraciat.
Que curiós, eh? Susan, home, continues, no? En les curiositats.
Sí, sí. Com també se va cantar un de 10.000 pessetes quan eren 200.000 en aquell entonces pessetes. En l'any 1954 l'anècdota aplega de la mà d'un dels xiquets de Sant Ildefonso que s'enganya i canta 10.000 pessetes per al número 4.073 al acabar la tercera tabla després de suspendre per uns instants l'orteig després de comprovar la tabla anterior i se va subsanar la rada i va dir lo que eren 20 voltes més i eren 200.000 pessetes. També aquell any dos boles roden per en terra i cauen al sol, no? Se canta repetidament el 32 32, aunque el xiquet va rectificar pront del seu error, se tratava del número 32.032 i no 32 32. També en el saló de l'Associació de la Premsa, l'agent de publicitat del diari Poble, Tomàs García de la Puerta, recibia aquell 22 de desembre la grata sorpresa de veure's agraciat ni més ni menys que en el Gordo, en la grossa. En aquell entonces va jugar 50 pessetes i el número premiat, el 53.583, l'escàndal va ser fenomenal perquè aquella gent estava en la mateixa sala i sin embargo la dita del ciudadano, d'este ciutadà, no se va immutar massa, aunque sí algo nervioset se le percibia. També van veure un dolorós error d'un zero. En 1954 els afortunats en el número 4.073 van passar de 10.000 a 200.000 pessetes 6 anys després de que la història i 6 anys després la història s'escrivia al revés. Un dels xiquets del Col·legi Sant Ildefonso, Adrià Deval, se va equivocar al cantar el premi que li correspondria al número 45.632. O sigui que va estar la cosa al revés. Van ser 750.000 pessetes i no els 7 milions i mig que s'havien anunciat minuts antes. Un error d'un sol zero per a la dreta que va canviar el semblant dels valencians que portaven el 45.636. Anècdotes que, per exemple, un altre també i és el Gordo que no es va cantar en el 1986... ha passat a la història com el més accidentat per error dels xiquets de Sant Ildefonso, que no van cantar ni el Gordo ni el segon premi. La niña Sonia Alegre va anunciar 125.000 pessetes al número 56.320 quan en realitat li havia correspongut el segon premi en 120 milions de pessetes. L'extracció que va suspendre durant uns minuts per a corregir l'errada, uns 20 minuts van passar després de que una altra xiqueta, Carolina Pellizo, de 13 anys, no veu bé els números de la bola i canta 25 milions per al número 0.3772 en lloc de 250 milions de pessetes. Errades que van hi haure una darrere d'una altra durant els anys que han anat venint. També un fals Gordo, un error en la pàgina web de la Loteria de l'Estat, va atribuir en el 2012 la venda d'algú dels premis del sorteig de Nadal a l'administració que no la van vendre, en Teruel, Ávila, Burgos, Salamanca i Victòria.
La veritat és que és curiós, m'ha cridat molt l'atenció perquè és veritat que les boletes tenen la seva dificultat, no? Perquè mentre les vas girant, o tens bon ull, Susana, o malament, eh?
N'hi ha anècdotes i també anècdotes que podrien ser recordades cada any i que no es li dona tanta difusió com a lo millor algunes que sí que s'han quedat, com la del 1920 d'enviar un telegrama dient que el senyor Cabeza ordenava que es quedés aquest número.
Bueno, imagina't.
Que després no hagin dit aquest any ni ningú altre.
I tu sabries dir-nos quantes voltes ha caigut la grossa de Nadal ací a Castelló?
No, però sé segur que tu sí que m'ho saps.
Tan sols 4 voltes. Des de 2012 la grossa no cau ací a Castelló. 2 han caigut a la capital, a Castelló de la Plana, 1 a Onda i un altre a Vinaròs, que bé, que ja sabem que avui a Vinaròs ha caigut i se segon cinquè premi, que és el 37.023. A veure si vaig a fer jo ara una dels niños de Sant Ildefonso, eh? I algú en Vinaròs dient-me, que has dit que em tocava? No, eh?
Has dit quantes voltes la grossa si a la província de Castelló?
4 voltes, tan sols.
Una en Onda.
Una en Onda, sí.
L'altra en Castelló, quantes voltes?
2 voltes a Castelló de la Plana i una altra a Vinaròs.
Bueno, a lo millor és que també aquestes poblacions són poblacions que juguen més, eh?
Pot ser. I dir que doña Manolita avui ha repartit 8 milions d'euros, o sigui, de tots els premis que ha aconseguit repartir, i que la grossa, que és el 72.897, es va agotar a l'administració madrilenya al juliol. O sigui, que aquests que han fet les cues ja, en els últims dies, no han pogut tolerar massa aquest número, no?
Dona compte que quan van anar a comprar este número a Madrid era quan, en aquell moment en què se va alçar el que era l'estat d'alarma, i ja podien viatjar la gent, i de ben segur per això està tan repartit, perquè ha estat a terreu de tots els territoris espanyols.
Exacte. Dir que el número que més tard ha eixit, bé, més tard no, que han eixit 2 després, però ha eixit un dels grans, que és el segon premi, que ha sigut mentre estava així el secretari de la Unió, Carles Peris, que ha sigut el 6.095. La veritat és que ha deixat bons números així a la Comunitat Valenciana, perquè ha caigut a Gandia, a Pinoso, Crevillent, Elda, Callosa de Segura i Manises. I jo vaig estar proper de Callosa de Segura aquestes vacances. No apropar-me un poquet més i comprar, Susana?
Bueno, és que si sabíem on se ven, pues quasi que tot el món ho compraríem, però vaja.
Sí, clar, això no té gràcia.
A mi m'ha tocat la grossa.
Sí, veritat.
Sí, m'ha tocat la grossa perquè he tingut la sort de, a les 12:02, que sempre es comença el programa de protagonistes, així a la grossa, el 72.897. Per tant, jo, com a conductora d'este programa, em sent pues totalment agraïda a aquesta màgia que ens envolta. Maria, ens tenim que despedir?
Oh, sí, però jo em quedaria amb vostès, no, que ja es pot parlar de tu, no, que hi ha confiança, no? Ah. Amb tots vosaltres tot el dia, tota la vespre.
No, però ens emplacem per demà?
Sí, clar, demà millor. Més i millor, com sempre. Mare meua, si se'n va ja del cap, i ho dic tots els dies.
Fija't, acabem de rebre un WhatsApp, m'acaba d'entrar. Enhorabuena, és un placer oíros. I a ti, que nos estàs escuchando, és un placer tenerte a l'altre lado, ja lo sabes. A tots vostès, demà a les 12, com sempre, 2 horetes, bona companyia en tots aquells que volen sentir-nos, i nosaltres encantadíssimes de poder estar en tots vostès. I ara anem a deixar-los que entren els nostres companys d'esports, que ens conten les últimes novetats.